Coast to Coast.
I de la primera, Elena Bea, Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè ja sabeu que l'Elena Bea són més llestos que ningú i ens munten una sessió contínua el dia de Nadal, vespre, tarda, vespre, nit i fins ben entrada de la matinada, amb 5 partits que... Bé, Knicks San Antonio, Mavericks Minnesota Timberwolves, Celtics Philadelphia 76ers, Warriors Lakers i Suns Denver Nuggets. Que per nom segurament el més xulo és el Lakers-Warriors, el Warriors-Lakers, però clar, ara mateix el present de tots dos equips no seria el d'aspirants al títol precisament.
No, tens Golden State, està amb 10 derrotes en 13 partits, amb mala mar interna entre l'entrenador i Jonathan Kuminga, que s'han criticat mútuament, i fins i tot per aquest partit hi ha el dubte de Curry, que Curry a més tenim que no sabem si allò factor temps comença a atrapar-lo. En pocs dies hem tingut un partit de 0 punts a Memphis, que a més van ser apallissats a una de les pitjors derrotes de la història de Golden State, i després a casa un 2 de 13 contra Indiana. Però ja mateix Golden State no està bé, i els Lakers són aquest equip totalment imprevisible, que de cop sembla que estan reaccionant amb dues victòries seguides i defensant bé la pista dels Kings, i perden a casa contra Detroit. És una mica... És d'aquests que per nom pinta molt bé, no deixen de ser els Lakers l'equip amb més audiència i que més partits fan a nivell nacional. Després, a nivell de joc, la cosa va bastant més justa.
Al marge d'això, bé, el Celtics-Sixers és un clàssic que sempre ven, però el Celtics sí, els Sixers és evident que no tiren, tot i que reaccionen, eh?
Sí, ara porten una sèrie de partits millors. Si Embiid no decideix tornar-se boig i que l'expulsin, tot i que van ser capaços de guanyar, i Paul George, que no arrenca, però clar, és que en teoria tenen aquest trio amb Embiid, Maxi i Paul George, que és que no els hem vist jugar, i en teoria tenen profunditat de plantilla, però és que tampoc ho hem vist, això. Ara, mica en mica, van reaccionant, però clar, estan molt lluny de l'equip que havia de ser alternativa a Boston, que Boston, en canvi, sí que de tant en tant té algun partit que rellisca, però segueix sent l'equip més fiable, segon darrere Cleveland, però vull dir, segueix sent el gran favorit per repetir títol, i ja en Porzingis, que ve de la llarga lesió, ja totalment integrat. És a dir, que és un partit que, bé, veurem si el ser Nadal amb els focus i tot, doncs està millor, però bueno, també hem d'estar pendent que no sancionin Embiid perquè va anar a atacar l'àrbitre.
Caram, Embiid no ha tornat precisament calmat dels seus problemes físics que el van apartar de l'inici de temporada. Per la resta de duels, que és que gairebé diria que són més enfrontaments d'estrelles que d'equips que estiguin fins. El Mavericks Timberwolves tenim un Doncic Anthony Edwards, i el Suns Nuggets doncs tenim el duel entre Kevin Durant i també Booker i l'inevitable Jokic. Amb quin et quedes de tots aquests partits?
Em quedaria, mira, el Dallas-Minnesota, perquè Dallas està jugant molt bé i sembla que està ja engreixant la maquinària per tornar a ser, amb permís d'Oklahoma, gran candidat a l'Oest. I Denver està bé, tot i que Phoenix no travessa un bon moment tampoc, està tot just ara mateix fora de zona de play-in. I tens aquest Knicks-Spurs, que clar, ens han colat aquí els Spurs, que fins ara ens els colaven com el reclam Wembanyama, que està clar, vull dir que va ser jugador de la setmana i està jugant a nivell extraordinari, però és veritat que els Spurs en la lliga, en la conferència oest, que és tan competitiva, ara mateix són equip de play-in, és a dir, que és un equip competitiu. Veurem aquests Knicks que estan jugant realment molt bé, amb Towns que silencien els crítics com Jordi Costa, i veurem com rendeixen per Nadal, però òbviament havien de colar aquí aquest nou factor que para tants focus com és Wembanyama.
Els Knicks, si no em corregeixes, deuen ser l'equip més anotador de la competició, perquè anem a 130 i 140 punts per partit. Ara només faltaria que els partits importants no fem figa com a la NBA Cup. Repeteixo, demà a partir de les 6, Knicks San Antonio, a 8:45 Mavericks Minnesota Timberwolves, a partir de les 11, Celtics Sixers, a les 2 de la matinada ja Warriors Lakers, i tanquen a 5:15. Ja això ja és per gent que ja ha allargat molt la sobretaula nadalenca, a Phoenix Suns contra Denver Nuggets. Jordi, acabo preguntant-te pel nostre, per Jordi Fernández, l'entrenador dels Nets, que no juguen el dia de Nadal i que ha entrat en una espiral ja més lògica en relació amb el que se suposa que és l'equip després del traspàs de Roeder i sobretot del que vol la franquícia, que és perdre.
Sí, hem d'insistir sempre que hi ha Cooper Flagg, que és aquest nou talent generacional que arriba a l'NBA, i amb una lleva que tothom diu que és la millor en molts anys, amb molta diferència, i hi ha molts equips que volen perdre. Llavors, estàvem fent-ho tan bé que la direcció va decidir traspassar Roeder, que era igual que passa quan juga a la selecció d'Alemanya, que per a gustar els campions del món, era el timó, l'equip sobre qui girava tot l'equip, doncs ho van traspassar a canvi de rondes del draft, vull dir que a canvi de muralla, per parlar en clar, perquè eren segones rondes, no eren ni primeres, però amb l'objectiu aquest de perdre, i ara han posat a Ben Simmons, que volen traspassar, a veure si llueix, de base i una mica com de director de l'equip, però li tocarà perdre molts partits. És sent aquell esperit competitiu, però ara sí que veus molts partits que és que no donen per més.
Doncs paciència per Jordi Fernández, que ara està afrontant la realitat que se li suposava als seus nets. Jordi, abans d'acabar, no és NBA, però els de la NFL també s'han enfilat al carro del dia de Nadal, eh?
Sí, han vist que tenia tant d'èxit aquesta iniciativa de la NBA i ells ja tenen el Dia d'Acció de Gràcies, que és com el gran dia de la NFL, però ara també volen gratar una miqueta aquí per Nadal, un parell de partits i sobretot el reclam musical, actuacions musicals de la Beyoncé i de la Maria Carey, que ja sabem que és la reina de Nadal amb la seva cançó, doncs per també acaparà audiència i restar una miqueta aquesta NBA, que precisament no ha començat sobrada a nivell d'audiències.
Doncs vinga, els de l'NFL també s'apunten al carro nadalenc. Jordi, a gaudir d'aquesta jornada de Nadal a l'NBA i a passar unes bones festes.
Bones festes.
I repassada l'agenda d'aquest Nadal i Sant Esteve, de futbol i de bàsquet, a la tornada de la publicitat, un regal nadalenc, el rècords que el Ramon Salmurri va fer a un dels millors equips, si no el millor equip de la història de l'handbol, el Dream Team del Barça.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per Nadal demana un extra d'il·lusió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A la Fundació Alquiler Seguro estem compromesos per crear llars segures i donar una oportunitat a persones en risc d'exclusió social. Per això volem agrair-vos el continu suport i confiança durant aquest 2024. Fundació Alquiler Seguro us desitja un bon Nadal i un 2025 a casa vostra.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me escuchas,
me haces bien.
Cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusió de les persones amb discapacitat ens fa millors a tots. Grup Social 11. La inclusió és imparable.
Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
El que passa a Barcelona passa a BTV. Aquesta temporada obrim noves franges de directe. Cada dia a les 12 i a les 5. I a partir de 7:45 del vespre, les claus del dia i tota l'anàlisi al Bàsics. Si vols saber què passa a Barcelona, mira BTV.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
formen part de l'imaginari de tots. I ara s'acomiaden dels escenaris amb un espectacle únic. La gran nit de Degoll de Gom, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. I després...
Sí, ens hem divertit treballant.
Tenim molt vestuari, tenim molt material.
Hauria d'haver un museu. El vaixell no el destruirem.
Degoll de Gom, llegat.
Aquest i altres musicals disponibles a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
El Barça serà campió! El Barça serà campió! 10 segons! Messi! Gol! L'Enric ha fet el gol que ha sentenciat la Copa! 29 a 24! 29 a 24! El Barça s'ha proclamat campió! Campió! Campió!
29 d'abril de l'any 2000, el Barça acaba de superar el Kiel Alemany en el partit de tornada de la final de la Copa d'Europa d'handbol, altra vegada amb remuntada, aquest cop per aconseguir el cinquè títol consecutiu, una fita que mai ningú ha igualat. El Dream Team va ser un equip legendari, històric, que molts culers encara recorden.
Descobrim la història d'un equip que va convertir l'èxit en rutina, però també descobrirem les tensions internes d'un vestidor que a dia d'avui encara duren.
Era un equip pequeño, que se hizo grande. Y con el éxito, evidentemente, puede haber, en cierta manera, alguna envidia.
Deies abans, ara quan fem trobades de Dream Team, perquè feu trobades de Dream Team, sí. I de fet, si, fins i tot, si no vaig errat, hi ha un grup de WhatsApp que es diu
sí,
Dream Team.
Dream Team, sí.
Però no hi són tots.
No, no hi són tots. Personalment, hi ha gent que no s'ha vist involucrat amb el Dream Team, no perquè et diguin, tu fora. Alguns perquè no han estat mai interessats en estar-hi.
Una pregunta. Sempre has estat tu l'administrador...
Sí.
Sí, lo vaig fer jo.
No hay que especificar cosas, se sabe, ¿no? Que, bueno, pues la salida de Barru aquí del club y eso, pues ha creado alguna herida, ¿no? Que está abierta, ¿no?
Soc el Ramon Salmorrí i ara entrarem a les profunditats del millor equip d'handbol de tots els temps, el Dream Team del Barça.
Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, del podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
A la ville de Barcelona.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Tocarà Sosco, farà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Sosco, farà Vaquero, pica Koeman! Gol!
Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
Capitans i enemics. La història darrere del Dream Team del Barça d'handbol.
L'equip d'handbol del Barça de la dècada dels 90 té una història particular. Va passar de ser un desconegut al panorama mundial a convertir-se en el millor de la història i de ser un equip més del club a tenir una connexió màgica amb el Palau Blaugrana.
Tothom recorda els noms de Valero Rivera, Enric Masip, David Barrufet, Iñaki Urdangarín o Xavi O'Callaghan. La connexió de l'equip amb l'afició és un dels trets característics d'un equip inoblidable.
Tot el que englobava aquell equip, jo crec que es representava una mica amb el sentiment de la gent que venia.
Enric Masip, 14 temporades al Barça d'handbol.
Gent que ja no hi és, la major part, perquè era públic d'aquells que havien venien d'una època fosca, diguéssim, no? de la manera de viure, pues de franquisme, etc, i que el fet de d'acostumar-se a no només a guanyar, sinó a donar espectacle, a sentir-se orgullós. El barcelonisme va començar a guanyar doncs, aquella lliga del 84 en futbol, etc, i sobretot el Dream Team, que coincideix el Dream Team de futbol amb el Dream Team d'handbol. No? Llavors, potser el futbol no tenia els guanys que va tenir després i no estàvem acostumats a tenir pues, un orgull tan gran cap a una sèrie de gent, però que sí que hi havia una conjunció i que la gent de fora es sentia com d'aquí. I aquesta transmissió la gent la notava.
Guanyar és molt difícil.
Xavi O'Callaghan, 19 temporades al primer equip del Barça.
Però encara és molt més difícil mantenir-se guanyant. I aquell equip, durant molts anys, va tenir un cicle guanyador que encara ningú ha aconseguit igualar.
Els elements que expliquen aquesta relació amb el públic i també la seva transcendència en l'imaginari col·lectiu són les remuntades. En l'embol d'aquells anys, la Copa d'Europa jugava per eliminatòria sempre amb anada i tornada i el Palau Blaugrana es va convertir en l'escenari d'innumerables nits màgiques on l'equip aixecava marcadors en contra.
Si hi ha una fotografia que escenifica aquest equip i les seves gestes, és l'eliminatòria contra el Vespre hongarès. Quarts de final de la Copa d'Europa, temporada 97-98. El Barça ja havia guanyat dues Copes d'Europa consecutives i tenia davant un dels rivals més potents de tota Europa.
Quan jo llegué al Palau, dos hores antes, havia una cola increïble de les viejas taquillas, no? Ahí hasta la esquina, no? De las Corts.
Thomas Svensson, 7 temporades al Barça.
Teníamos una muy buena condición con el público. Está agradecer que estaban allí, que se sentían indignados por los árbitros y venían ahí a luchar, ¿no?
A l'anada, a Hongria, el Barça va perdre de 5 gols i a la tornada, en un Palau ple a vessar, l'equip anava perdent de 5 a falta de 18 minuts.
Era 5 gols que perdíamos y 5 y faltaban 18 o así.
Antonio Carlos Ortega, 11 temporades al Barça. Entrenador del primer equip des del 2021.
Y ahí yo recuerdo que yo estaba haciendo los últimos minutos no los jugué, estaba haciendo cambio de ataque de defensa, no me acuerdo, no recuerdo, pero yo estaba en un momento en el banquillo y recuerdo que Joan Marín, que por entonces delegado, dijo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Però ells es van atrapar.
Enric Masip, 14 temporades al Barça d'handbol.
O sigui, aquí és el moment, la por escènica que li entra amb algú. Quan veu que, hòstia, si ho tinc a prop, és impossible que em remuntin. I quan veu que l'altre es creix i l'altre pensa, és que puc fer-ho. I el puc va ser com una comunió entre tots.
I recordo que vaig anar a Catalunya Ràdio la nit a fer una entrevista.
Xavi O'Callaghan, 19 temporades al primer equip del Barça.
I em van preguntar, hòstia, quan vas pensar que podien guanyar? I dic, hòstia, jo recordo anar fer el canvi atac-defensa i veure la cara d'algun jugador del Vespre i veure por. Dic, hòstia, no, els guanyarem. Però perquè ells, amb tot el respecte, tenen por. I això que va passar aquell dia es va extrapolar a moltes altres equips.
La gesta contra el Vespre va atemorir a Europa. Venir al Palau es va convertir pràcticament en derrota segura. Però fins i tot els mateixos protagonistes reconeixen que aquell partit va canviar la història per sempre.
Si hubiéramos quedado con dos Champions League seguidas, hubiéramos quedado como muchos otros, o sea, muchos otros. Y ahí está la clave. En ese cuarto de final para ganar la tercera Champions League es esa remontada durante esos 18 minutos. Y si no, igual hubiéramos ganado alguna más, pero esto fue la leyenda. O sea, esto fue el momento clave.
Y para mí es la génesis de aquel Dream Team. Sense aquella victoria no hi hagués hagut Dream Team, segur, segur.
El Vespre va ser un... En aquest sentit, jo crec que un punt d'inflexió de que, escolta, ha vist a navegants, no?, que això ens han anat d'un pèl.
Iñaki Urdangarín, 14 temporades al primer equip del Barça.
I, per altra banda, pues, confiança en el sistema, no?, en el sistema, en nosaltres i en el que teníem que vendria de futur, no?
Ara entrarem al que venia al futur, que va ser molt, però abans hem de descobrir un secret molt amagat.
El públic es posa les mans al cap. Últim atac del Futbol Club Barcelona. Si aconsegueix marcar, el Futbol Club Barcelona estarà a les semifinals de la Copa d'Europa. El Futbol Club Barcelona haurà fet el miracle.
L'última acció van marcar...
Xesco Espar, preparador físic i assistent de Valero Rivera, el Dream Team,
i entrenador del Barça el 2004.
Crec que és el Valero que va marcar un bloqueo, una jugada que deia bloqueo exterior, que assenyalava donant un cop en el pantaló a la dreta.
I esto lo llamaban amarillo o rojo, no me acuerdo.
Thomas Svensson, 7 temporades al Barça.
Amarillo del extremo derecho, amarillo rojo del extremo izquierdo.
Entrenat el dia abans, no un mes abans, sinó el dia abans, si arribem a una situació límit, si és...
Xavi O'Callaghan, 19 temporades al primer equip del Barça.
Sí, parladíssim, preparadíssim, estudiadíssim. Si arribem al final, farem aquesta jugada.
Però el pla no va sortir com estava previst.
Quan la pilota arribava en el lateral dret, la passava a l'extrem, tirava un fly, que en aquest cas era el Jordi Fernández, i me'l tirava a mi.
Quan l'Oca va donar la pilota al Jordi perquè tiri el fly, el Jordi surt, passa per la dreta de l'Oca, en lloc d'anar cap a la dreta, va cap a l'esquerra.
Claro, es que la reacción de todos, ¿no? Madre mía, Jordi, però el pajarito, siempre llama el pajarito.
Fa passes i tot, o sigui...
Sí, si us veu a la cara de tots, tu engegues la carrera pel fly.
Per sacar el fly i ell renuncia i tira cap endins i fa tres passets o quatre, em sembla que fa passos, i fa li dona línia aquí per fer el gol.
I clar, i això no estava en els plans, no? No estava en la idea d'aquella jugada. I clar, donar la línia aquí, que acaba llançant de cadera, i tenim la sort que aquella pilota, miraculosament, entra.
I Jordi no entrava. I devuelve la pilota a Iñaki, i dice, Iñaki, ¿pero qué hago? Ya me la casco, boom.
Pero se entera, y Iñaki se ve obligado a tirar. Sí. Era un fly, y Jordi no saltó al fly, y tiramos y entró, o sea...
Jo no estava a la meva posició, estava al centre i tenia que fer alguna cosa i no quedava massa temps. I mira, les coses van sortir, vaig veure el llançament molt clar i me la vaig jugar i me n'alegro molt per tot el que va suposar aquell gol, perquè va ser potser el moment més maco de la meva carrera esportiva al Barça, segur.
Probablement el gol més important de la història de la secció va ser fruit de la casualitat.
I no ho he preguntat mai, sincerament. No sé si és que no se n'oblida, no ho veu clar, té un dubte.
Qui coneix el Jordi, que és una manera d'ésser molt, molt particular, doncs sap que aquesta qüestió de l'aquella jugada podia passar.
Salmo, això ho hem de resoldre.
Hola.
Hola, amb en Jordi Fernández, si us plau.
Sí, sóc jo.
Hola, Jordi, què tal? Com estem? Sóc el Ramon Salmurri de Catalunya Ràdio.
Hola, Ramon, com estàs?
Bé, molt bé. Escolta'm, a veure, et trucava perquè volia parlar amb tu de tota l'època del Dream Team, que tu també vas viure en primera persona, i hi ha un primer tema que ja d'entrada t'haig de preguntar, sí o sí, què va passar amb l'última acció del vespre?
Ja sabia que aniria per aquí el tema. Bueno, hi havia una acció que en principi estava preparada, però bueno, jo en aquell moment no la vaig veure clara i la vaig treure cap a l'Iñaki i havia temps i va llançar i va guanyar i va marcar el gol.
És a dir, tu sabies què et tocava fer i com havies d'executar, però vas decidir que no era prou clar i, diguem-ne, girar la pilota, tornar-la, no?
Sí, estava massa tancat, estava cobert i, bueno, com que no vaig veure clar l'entrada, doncs vaig tirar cap enrere, vaig tirar...
El vesprem és la fotografia, el moment, el record nítid, però segurament el gran rival és el Badel Zagreb. De les 5 Copes d'Europa que l'equip va guanyar de manera consecutiva, 3 van ser contra l'equip croat.
El Badel Zagreb juga amb Losert a la porteria, Ivandić a lateral dret, Bilic lateral esquerre, Golutza de central, Zomba a l'extrem dret, Kavar, Patrick Kavar a l'extrem esquerre i Jovic de pivot.
Era un embol d'una altra època, en la veu del Josep Maria Batllori, el Bati, un món diferent al d'avui, però les finals contra el Badel, especialment a Zagreb, es van convertir en autèntiques gestes.
Croàcia, Sèrbia, Montenegro, aquests països que, bueno, que venien més lentament potser a l'Europa nostra, la més occidental, doncs tenien aquesta pressió i aquesta afició i aquesta manera d'expressar-se que feia por. La veritat és que feia por.
El primer any que estava todavía más reciente la guerra a Yugoslavia, yo recuerdo que del objeto que tiraban, aparte de mecheros y demás, eran balas. O sea, yo recogí alguna bala allí, ¿no? Era un ambiente totalmente hostil.
Els partits entre Barça i Badel ho tenien tot per acabar amb tensió, sobretot a Croàcia.
Oh!
públic calent, dos grans equips, el Barça com a etern rival, la monarquia espanyola enmig i Patrick Xavar, figura dels croats, deixant el Badel per anar al Barça.
Vam aterrar a l'aeroport.
Xavi O'Callaghan.
Va venir un autobús a buscar-nos a la pista i aquell autobús no va parar enlloc fins a arribar a l'hotel. És a dir, a cada cantonada, a cada cruïlla, a cada semàfor hi havia policia parant el trànsit perquè passéssim. I vam anar des de la pista, sense passar cap control, fins a l'hotel.
Però jo vaig recollir una navalla.
Xesco Spar.
Del camp, una d'aquestes suïsses oberta.
Ens van rebre en claus.
Enric Massip.
Sí, va ser claus d'aquests de fàbrica, eh? Vull dir, no clauets petits, claus d'aquests grossos. Tota la pista, amb senadors, tot el que et puguis imaginar.
Que feia molt mal.
Eh? Iñaki Urdangarín.
A les cames, els maceros, quan te donaven un, eh?
Jo recordo un periodista, crec que era el Manel Serres, amb les ulleres trencades del cop d'una... No sé què va ser, i li va caure, li van trencar les ulleres.
Jo he estat al Domes Portova i he vist 6.000 culs de cop. És a dir, no, és que hi havia una grada... Al Domes Portova cabien 10.000 espectadors. Però una de les grades la reservaven als boixos nois de l'època, de l'equip de futbol.
Sí.
I els posaven en una grada, que és la que tu trobaves quan sorties. I trobaves 5.000 tios. No et deien we will rock you, deien we will fuck you. Quan t'ensenyaven el cul, t'ensenyaven tots el cul. Era realment un lloc tètric, eh?
I amb tot això, el partit encara no havia començat.
Hi ha hagut agressió? Vermella per Svensson! Svensson, vaja, costa de creure que el Thomas Svensson, guanyant el Barça de 7 gols, pugui agredir, quan la pilota està a l'altra banda de la pista, a un jugador del Badel Zagreb. Em costa de creure.
Andrei Shevchenko jugaba con coquilla, porque el partido de día le cogieron los testículos ahí de la platana, entonces un partido jugó con una coquilla de portero, ¿no?, para protegerse, ¿no?
Veníem també d'un partit al Palau, i tot s'ha de posar en context, molt agressiu. O sigui, nosaltres, s'ha de reconèixer també, que nosaltres explotaven totes les armes, no? Vinien a final de Copa Europa, ahir sortíem amb el ganivet entre les dents i no hi havia contemplació. O sigui, aquell equip no s'arrogava davant de ningú. I, perdona'm, si s'havia de donar una hòstia, es donava una hòstia. I allà se van donar. Jo recordo... estampar-se contra el pal un jugador de l'equip contrari,
Mises Zomba, amb una topada
amb el barro, recordo el nas trencat de l'extrema esquerra de l'Ares Grep entrant a llançar un cop del Mateo. Aquell partit d'anada va ser molt bèstia i hi ha imatges a l'acabar el partit d'amenaces de que es tallaran el coll allà i a la tornada, doncs clar, el nivell era molt bèstia.
Jo no puc tenir por que em donin a la cara, no puc tenir por que em trenquin el nas a la primera acció o una costella, que ja passava. ¿Por qué? Porque si tengo por, es lo que ellos quieren, que no me acosti, y entonces me ganarán.
Y a los extremos nos mataban. Antes te cogían, te pegaban, y si fallaban, mala suerte, no pasaba nada. Hubo auténticas batallas campales ahí. Zagre contra nosotros y nosotros contra Zagre. Nadie se achicaba.
Records. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio. Records. Capitans i enemics. La història darrere del Dream Team del Barça d'en Vol.
Les victòries, els títols, les celebracions a la plaça Sant Jaume, perquè sí, l'equip d'en Vol també anava a la plaça Sant Jaume a celebrar els títols, van convertir els protagonistes d'aquell equip en cares habituals de l'imaginari culer.
Però una figura emergia per sobre la resta, la de l'entrenador, Valero Rivera.
Valero va ser durant 20 temporades l'entrenador del primer equip del Barça. Va estar un total de 32 anys al club, entre la pista i la banqueta. Amb ell d'entrenador, la secció d'en Vol es va convertir en l'equip dominant a Europa. Entre altres, 6 Copes d'Europa, 12 Lligues a Sobal i 10 Copes del Rei.
Valero és una figura amb moltes arestes i la primera d'elles és, evidentment, el seu talent i determinació. Un tècnic que tenia una idea al cap i que va ser capaç de fer evolucionar el seu esport.
Des que jo vaig arribar, a mi em va vendre aquest projecte, no?
Iñaki Urdangarín.
El projecte de dir, escolta, aquí volem fer una secció d'en Vol gran a Europa. No gran a Espanya només, sinó gran a Europa.
Además, lo dije el día que que me fui, lo que más voy a echar de menos son los entrenamientos de intensidad.
Thomas Svensson.
O sea, que yo no me gustaban los entrenamientos largos y lentos y que he tenido con algún otro entrenador. Y táctico, todo. Él iba a toda hostia. O sea, toda hostia. Y es lo que a mí me encantaba. Me encantaba. O sea, los entrenamientos fueron espectaculares. No, y si teníamos que descansar, descansábamos. Y las vacaciones eran largas. Y pero cuando trabajábamos, trabajábamos a todos los días, eso sí.
Empezamos a estudiar malos rivales cuando antes no se estudiaba.
Antonio Carlos Ortega.
Luego empezaron a salirle equipos como el de Mar, sobre todo Valladolid. Empezaba a estudiarnos y nos empezó a gustar cada vez más trabajo ganar.
Cambio de defensivo, que durante una época que habían jugado 6-0, la anterior gran época con el Buyo, pues habían jugado 3-2-1 y apostamos por O'Callaghan como, o apostó por O'Callaghan como avanzado. Y fue una cosa totalmente nueva y la verdad que nos costó alguna derrota que otra derrota en el principio. Y yo no veía, nadie podía imaginarse que íbamos a ganar 5 seguidas, pero sí que me podía imaginar que íbamos a pelear por la primera, ¿no?
Contaré un secret. El primer exercici, el primer dia que va començar aquell entrenament de pretemporada, el primer exercici vaig durar 10 segons com avançat.
Xavi O'Callaghan.
De lo malament que ho vaig fer. I em va canviar. Sí. Això és verídic, verídic, absolutament.
La defensa 5-1 i la velocitat en el joc es van convertir en l'element diferencial d'un equip que reunia capacitat de sacrifici i talent.
Però Valero, a banda de tenir un nou embol al cap, tenia una manera molt específica d'entendre l'esport professional i la vida.
Traspassava a vegades les línies, diguéssim, de personals també, no? Perquè ell tenia una incidència molt gran amb la vida personal també de la gent, de com vesties, de com et comportaves, no?
Era molt autoritari. Era com ell era el que manava, no? O sigui, el poder estava en l'entrenador. Aquell equip no podia discutir que tenia el poder, perquè el president Núñez, i això és un dels secrets dels entrenadors que duren, la seva confiança era l'entrenador. I l'entrenador tenia tot el poder, i això és com ha de funcionar un equip.
Hi havia vegades que els jugadors costava d'entendre.
Fernando Barbeito, 11 temporades al primer equip del Barça.
No dic que no estiguessin ben fetes, jo dic que costava d'entendre potser la rigidesa del Valero, no? Aquest caràcter tan fort que té i la rigidesa i la disciplina.
Tenia un punto de humanidad fantástica en los asuntos cuando, por ejemplo, tocaba la familia. Mi padre tuvo un infarto y dice, Tomás, lo primero es lo primero. Que a veces que decía, oye, vete a la selección, pero sabes, lo primero es lo primero. Entonces ya el Barça era más importante que la selección, pero cuando se trataba la familia, tenía un corazón enorme. Decía, Tomás, vete ya para casa. O sea, padre, solo tienes uno y nunca lo olvidaré, ¿no? Pero la verdad que él, en ese aspecto fue muy tierno. Otro aspecto fue muy duro, o sea, con las reglas y todo esto, y con algunos que él lo tenían en el punto de mira.
El Valero tenia una manera molt concreta d'entendre el rendiment, no? I d'entendre la vida.
Aquesta manera de gestionar el grup va ser indubtablement una part de la clau de l'èxit, però segurament va ser també un dels motius del seu final i que ens porta fins al dia d'avui. Però això ja ho veurem més endavant.
La relació entrenador-jugador sempre és una relació particular, i més amb un lideratge tan marcat. Per això, qualsevol element es converteix en un petit camp de disputa, en escenari per una rebel·lió, fins i tot una oliva. Tu menges olives o què?
Sí, m'agrada molt.
Iñaki Urdangarín.
M'agraden. Ja sé que hi ha un personatge que no li agraden gaire ni encara que estiguin a prop.
Però en les ensalades de l'equip no havia, por lo menos para la mesa donde estaba Valero.
Valero Rivera no suportava les olives i estaven estrictament prohibides en la dinàmica de l'equip. Una altra cosa és d'on venia aquesta mania i com qualsevol llegenda, amb el pas dels anys es va difuminant.
Fernando, a tu t'agraden les olives?
A mi sí.
És curiós, perquè de moment, amb tots els protagonistes amb qui he parlat, tots m'heu dit que sí que us agraden les olives.
Fernando Barbeito.
Sí, jo crec que, bueno, les olives és un aliment que potser li agrada a quasi bé a tothom. I és cert que el Valero, doncs, tenia al·lèrgia.
No calia prohibir-les.
Xesco Espar.
Ja ningú en posava perquè sabien que no li agradava.
Sí?
Sí, és normal. No hi havia mai olives a l'amanida perquè ell no es que no li agradés, tenia com al·lèrgia a les olives, eh? No era, era una qüestió més psicosomàtica que no pas, no és que no li agradi. Hi havia moltes coses que no li agradaven al Valerio i tothom les podia fer.
La història venia que la seva família havia tingut una bacallaneria,
sí,
i crec que les va avorrir o alguna cosa, llavors en els dinars que fèiem, doncs ja en el menú que enviava el doctor en els hotels ja era sin aceitunes, sense salades, sin aceitunes, que pensaves, bueno, perquè no se les mengi ell. Però, no, no, les amanides es treien alguna vegada, que per error doncs vas a l'hotel a Cuenca i et posen l'amanida i les posen. Bueno, el Valero les veia i les feia treure, sí, 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 no li agradaven.
La història que me explicó él, Valero, en su momento, era que estaba en el colegio y lo obligaron. No podía y le sentó muy mal. Entonces, yo creo que ahí viene el colegio de una historia de que cuando era muy joven y se le quedó.
Yo recuerdo un viatge, crec que era a Sant Sebastià, a Donosti, on es van equivocar i van posar olives. I el Joan Maní, que era el delegat en aquella època, sempre enviava el fax, s'enviava fax en aquells moments, s'enviava el fax al menú, i ben marcat, sin olives. I clar, arribaves i hi havia olives, doncs era una conya entre els jugadors per... Al final, els jugadors també, d'una forma, t'has de rebel·lar contra l'entrenador, que és el poder establert, i et reveles amb tonteries com que això, que hi ha olives sí que et fa la gràcia, o que no surti alguna cosa bé, doncs fa
riure. Petites victòries
que no són més que això, petites victòries sense cap transcendència, però que alimenten a l'equip el seu esperit rebel. Perquè al final sempre és una relació d'amor i odi, la d'entrenador-jugadors.
Aquests èxits i records, però, van acompanyats d'una vida interna més complexa del que molta gent es pensa.
Què et pot dir d'aquesta tercera Copa d'Europa consecutiva?
Doncs que ha sigut un dia ha sigut molt maco, un dia molt feliç i molt, molt satisfet i molt content.
Qui es despedeix? Enric, des de l'avió que va de Croàcia a Barcelona. Adéu.
Les victòries, els títols i els rècords sovint mitifiquen els seus protagonistes i, per extensió, les relacions que tenen entre ells. I el Dream Team d'en Bol n'és un dels exemples més clars.
Però sí que havia algo inevitable, quizás, que venia d'antes.
Thomas Svensson.
Una de les primeres paraules que jo escuché, i Rafa també, que és raro, que nos han dicho dos o tres veces que hay hipocresía. Nos quedamos con poseer, porque parece que todo el mundo se lleva muy bien. Y con el tiempo que veíamos que quizás tiene razón, que había un grupo que iba a cenar por un sitio, otro grupo que iba quizás a cenar otro sitio.
Però quan estaven al dins del vestidor, quan estaven a la pista, allò era una pinya, allò anava amb amor, si no, no hagués funcionat. Però fora no érem els millors amics i hi havia grups, evidentment, sí.
Quan Barrufet, l'Iñaki Urdangarín, jo i potser dos o tres jugadors més.
Fernando Barbeito.
Portàvem més anys des de que vam pujar al primer equip amb 17, 18, 18 anys. Portàvem molt de temps junts, molta afinitat, i es van anar afegint jugadors. Que nosaltres teníem més afinitat, és cert, que ells tenien una afinitat entre ells, també és cert, que nosaltres havíem viscut experiències i molt de temps abans ja érem molt amics d'abans, també. Bueno, sí, és cert.
Uns que eren de més confiança meva, o lo Callahan en aquell moment, i després amb gent pues, com el Mateo, com amb el Thomas, com l'Andrei Chepkin, i tenia potser menys amb aquest grup de gent que potser ells venien junts d'haver pujat a baix, però ens portàvem correcte, però bueno, al final l'equip és veritat que semblava una mica que hi haguessin una mica dos bandos, no? Tot i que sempre anàvem a una, i que per molta gent pensa que tots eren molt amics, que no és veritat.
Era un equipo pequeño que se hizo grande. Y con el éxito, evidentemente, puede haber, en cierta manera, alguna envidia de vez en cuando.
Si ets a ser sincer, jo veia diferències. Hi havia tot el pes de l'equip el portava el grup majoritari, és a dir, la veritat que eren els titulars.
Masí, Pocàlegan, Garralda i Svensson per un costat, Barrufet, Urdangarín i Barbeito a l'altre, amb tots els matisos que hi vulguis posar, i enmig, la figura de Valero Rivera i una decisió dràstica.
Fue muy duro, un golpe muy duro para Enric, porque Enric amava el ser capità, no?
L'estiu de 1999, després de 4 Copes d'Europa consecutives, Valero Rivera decideix treure la capitania a Enric Masip i donar-li a David Barrufet.
Llavors, a mi em va semblar que, bueno, pues, que en aquell moment traspassaves el poder d'un cantó a l'altre, que no era el poder de la gent que jugava ni la gent que portava, que entrava al vestidor i deia: "Nanos, avui a posar les piles i tothom, saps, una mica firmes."
Però l'Iñaki i el Barro, a ulls del gran públic, eren gent important, eren gent que passava.
Bueno, en aquell temps no. En aquell temps no, el titular era el Mateo, no era l'Iñaki, i el titular era el Thomas Svensson, i no era el Barro. De fet, el Barro venia de ser suplent de Lorenzo, però el fitxatge que ens dona les 5 Copes d'Europa, el valor afegit per mi és Thomas Svensson, d'aquest equip. Passàvem juntament amb el Barro, que era un bon segon porter, perquè en aquella època no era com ara, que jugava un partit cada un. Abans jugava el titular sempre.
Les conseqüències d'aquella decisió encara ressonen avui en dia, però això ja ho veurem després. El que és important és entendre per què Valero va decidir fer aquell canvi.
Continuem en directe. Els vull presentar ara un esportista que ahir ens va fer aixecar tots plegats de la cadira, perquè va ser l'artífex d'una autèntica remuntada històrica. Estic parlant de l'Enric Masip, del capità de l'equip d'handbol del Futbol Club Barcelona. Enric, bona tarda.
Bona tarda.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Bé, molt cansat.
És a dir, que Enric Masip adquireix un protagonisme per sobre del que té el col·lectiu, amb la importància que li donava Valero al col·lectiu.
Sí, jo definiria així. Crec que crea una mica de sensació per ell que no li agrada que surto de la norma, no? I després també hi ha un punt d'inflexió, és quan Iñaki coneix amb el tema de la Infanta, clar, el capità era jo, i el més conegut va passar a ser l'Iñaki amb aquest afer, no? Llavors, és veritat que quan l'Iñaki era inaccessible perquè la Casa Real, el club, ell mateix, o sigui, no hi havia accés, bueno, d'alguna manera, de retruc, anaven al plan B, i el plan B, aquí, no sé què, és Masip.
Escolta'm, em pots passar l'Urdangarín, sisplau?
Posa del pati?
Hi ha l'Iñaki Urdangarín?
Sí, li pot preguntar si es vol posar.
Sí.
Un moment, eh?
Sí, sí. Ai, quina por. Espera. Estem a l'espera de...
Escolta, que està parlant per telèfon, que no es pot posar.
Ai!
Està parlant per telèfon, com que tenim els mòbils oberts, doncs aquí tothom aprofita i tothom parla.
I amb qui parla, Enric?
No, veritat que no sé, m'imagino que amb la senyora.
Amb la senyora. Llàstima, et podia fer l'entrevista de la meva vida? Bueno, no, és perquè... No. A veure, millorant-lo present, Enric, vull dir.
Sí, no et preocupis, que jo ho entenc, eh?
Quedeu-vos amb l'Andreu Bonafuente, que després veureu que és molt rellevant.
I potser l'Enric, que té un caràcter molt dur, és un guanyador, potser també ell volia la seva part de protagonisme.
Jo crec que en ese momento él tomó una decisión, para mí fue errónea, pero...
Què va ser errònia per tu?
Bueno, errònia. Bueno, él lo veía de esa forma y yo creo que te ha tomado la decisión bastante rápida, evidentemente hablando con el presidente, ¿no? Él lo hacía convencido que era lo mejor para el equipo. Acertado o no. El año siguiente ganamos todo, pero ya no ganamos después.
Ara sí, tornem amb Buenafuente. Recordeu el seu programa a TV3, La Cosa Nostra? Doncs segurament aquell programa va ser el detonant de la relació Valero Masip i el canvi de capitania.
Gràcies. Bona nit de nou. No sé si ho sabíeu, 2:15 pràcticament. No sé si ho sabíeu, però el Barça d'handbol és campió de Lliga, senyores i senyors. Gràcies. Avui el... Bueno, ja sé que no és notícia. Avui ha guanyat per 24-30 a la de Mar de León. I ja tenen un nou títol a la butxaca. Això és un no parar. Vull dir, aquests homes surten de casa i guanyen, i guanyen, i guanyen, i guanyen.
I crec que tenim comunicació telefònica en aquests moments amb aquest capità del Macro Dream Macro Team, el senyor Enric Massip. Bona nit, senyor Massip.
Hola, bona nit.
Per què no puc sortir un programa del Bonafet després d'haver guanyat una lliga, no? Intentava donar joc.
En el seu moment s'havia dit que allà Valero està a casa seva veient-ho i es desespera i pren la decisió.
Sí, sí,
això
és veritat,
es va dir.
És veritat. Jo estava molt picat perquè ell m'apretava i el Buenafuente em fa una pregunta si el Valero Rivera era el millor entrenador del món.
Sí.
I jo allà, com una mica tornant les seves queixes, no dic, bueno, els resultats són els que són, però que guanyen i perden són els jugadors, me'n recordo perfectament, que vaig contestar això expressament per no dir que era ell, que sí, penso que és ell, perquè a nivell de club ha sigut el millor entrenador de la història, no? Però jo no vaig voler-ho dir.
Jo només vull saber si tu aquell dia estaves davant la tele i vas veure allò.
Sí.
Tu en algun moment a casa teva veient allò vas pensar, ai, que tindrem niu.
Sí, clar, evidentment. Evidentment. Estava ben clar.
Doncs tu també estaves a casa teva veient el Buenafuente.
No? Sí, això també ho recordo. Sí, sí. Sí, un altre. Sí, sí, com sempre, no és una situació, són situacions.
Però, escolta, quan Buenafuente li diu qui és el millor entrenador que has tingut i l'altre no diu el Valero, tu allà què penses?
No, doncs... Pues perquè la relació en aquell moment està deteriorada pel dia a dia. És com un matrimoni.
Masip perd el braçal de capità en favor de David Barrufet. El que molta gent no sap és que la intenció del tècnic no passava pel David. Valero volia que el capità fos Iñaki Urdangarín.
El Valero decideix fer el canvi de capitania, però que la seva intenció era que el capità de l'equip fossis tu.
Ah, sí? A mi això no ho sabia tampoc. Qui t'ha dit això? Tu saps més que jo, eh? Com ho saps, tot això? És la primera notícia que tinc, és la teva. No sabia que jo estava a les quinieles per ser el capità.
No ho vas parlar mai amb ell, eh?
No, mai. Mai m'ho ha dit.
Però tornem al vestidor. Les relacions entre Valero i Masip i entre Barrufet i Masip es van anar trencant fins al punt de quedar esmicolades.
La relació amb l'Enric serà professional.
Valero Rivera, l'entrenador del Dream Team.
I al nivell d'amistat que ell vulgui.
Sense anar més lluny, l'any 2004, Masip va renunciar a la secretaria tècnica de la secció per incompatibilitat amb Valero. Però a tota aquesta història hi falta encara una veu.
Hola, David.
Sí, sóc jo.
Què tal? Sóc el Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio.
Hola, Salmo.
David Barrufet, porter del Barça d'handbol durant 22 temporades.
Escolta'm, a veure, estic fent un reportatge sobre el Dream Team, sobre la vostra època, els èxits, les victòries, els títols, però també les relacions que teníeu en aquell vestidor, i especialment la teva amb l'Enric, i m'agradaria poder comptar amb el teu testimoni.
Bueno, t'agraeixo molt, però m'estimo només de parlar.
I per què, si es pot saber?
Sí, mira, perquè jo ja no estic al club i no vull ni cap problema ni perjudicar ningú, no? Digui el que digui, es pot malinterpretar i aquest món hem vingut a gaudir. Crec que el passat és el passat i els records i les vivències d'aquella època s'han anat desdibuixant o modificant pel pas del temps i les experiències personals de cadascú en aquest temps, no? Estic segur que cada un de nosaltres ho va viure i ho va sentir de la seva manera i és passat. Sí que et diré que els anys que vaig passar al primer equip em dedicava a jugar i a gaudir del somni d'estar al Barça. Prefereixo recordar els èxits esportius que van tenir i la resta per mi no té cap importància.
Vale, em sap greu, però si tu repenses ja ho saps.
Merci, t'ho agraeixo. No, el que sí que m'agradaria afegir és que em sento superorgullós d'haver sortit de la pedrera, d'haver aconseguit jugar al Barça, d'haver estat capità durant molts anys i, evidentment, de formar part del Dream Team, no? I una cosa que sí que vull que quedi molt, molt clara és que, i per sobre de tot, que sempre seré un cul més estigui on estigui. Això ningú m'ho podrà treure.
Gràcies, David.
A tu, perdona,
Les conseqüències d'aquelles relacions personals arriben fins a dia d'avui.
Deies abans, ara quan fem trobades de Dream Team, perquè feu trobades de Dream Team, sí. I de fet, fins i tot, si no vaig errat, hi ha un grup de WhatsApp que es diu
sí,
Dream Team.
Dream Team, sí.
Però no hi són tots.
No hi són tots.
Aquesta decisió també hi és.
Però això ha sigut... Sí, aquesta decisió ha sigut, però perquè personalment hi ha gent que no s'ha vist involucrat amb el Dream Team, no perquè et diguin a tu fora. O sigui, el Dream Team en si hi cabria molta més gent de la que hi ha. Alguns perquè no han estat mai interessats en estar-hi,
Una pregunta. Sempre has estat tu l'administrador...
Sí. Sí, ho vaig fer jo. Però jo primer ho vaig fer amb la gent, no només amb amics. Amics puc considerar com un germà el Mateo, perquè és així, i amics el Tomàs, l'Andrei, l'Oca, menys, perquè tenia menys relació, Ortega i Guijosa, per exemple, però bueno, hem tingut una molt bona relació, no? Vull dir que no és allò un grup d'amics. O sigui, bueno, amb gent que sempre ha viscut i quan ha parlat d'aquest equip se li ha posat la pell de gallina i s'emociona. Encara ara.
Bueno, estem tim-tim, sí, un tim perquè som un grup, sí. Però és un dels grups, diguéssim, que té més afinitat, diguéssim, o una part dels... Sí, no tenim un grup de tot l'equip, no el tenim.
Al pas dels anys, però, ha anat mutant la realitat d'aquests dos blocs. Després d'anys d'enemistat, Valero Rivera i Enric Masip van recuperar la relació a tomb de la campanya electoral del 2021 al Barça. També Iñaki Urdangarín va refer relacions amb Masip i fins i tot va entrar al Barça a fer una beca.
Tu dius, aquell grup s'ha anat unint, però, per exemple, hi ha un grup de WhatsApp que es diu Dream Team, on no hi és tot el Dream Team.
Sí, bueno, ha habido gente que se ha unido, sí, bueno, ya sabes, no hay que especificar cosas, ya se sabe, ¿no? Que...
Antonio Carlos Ortega.
Bueno, pues la salida de Barru aquí del club y eso, pues ha creado alguna herida, ¿no?, que está abierta, ¿no?
I això vincula amb l'altre que volia fer, i és que si consideres que aquelles coses que van passar en el seu dia, a vegades, o d'alguna manera, directa o indirecta, poden tenir a veure amb com conviu la secció d'handbol del Barça avui en dia?
No sé. No sabré contestar-te a esto. No sabré contestar-te a esto. Yo creo que no.
La realitat de la realitat. L'Enric va sortir del club. No va saber.
Fernando Barbeito.
És molt amic de l'actual president, del Joan Laporta, i ha tornat. Que ara ens trobem que el primer equip del Barça està el Carlos Ortega i està el Thomas Svensson, que no estava a Barcelona, que estava vivint a l'estranger, que estava en un altre equip, i ha vingut aquí perquè, evidentment, hi ha una relació amb el Carlos Ortega i amb l'Enric Masip. Això està claríssim.
Sí, el que estava també amb la tercera etapa. No compta, el Valero també estava abans.
Enric Masip.
Realment, l'únic que ha canviat és l'entrenador, que és el Carlos, que ja he dit abans que no era amic meu. El Thomas Svensson, que el Thomas, com a entrenador de porters, és el millor que pot haver-hi. De fet, abans que entréssim nosaltres, Barro i Pasqui el van a tocar perquè entri a treballar.
Aquesta és la intrahistòria del millor equip d'handbol de tots els temps i aquests són els seus protagonistes.
Valero Rivera.
Va ser durant 20 temporades l'entrenador del primer equip del Barça. Va estar un total de 32 temporades al club, entre la pista i la banqueta. Amb ell d'entrenador, la secció d'handbol es va convertir en l'equip dominant a Europa. Entre altres, 6 Copes d'Europa, 12 Lligues de Sobal i 10 Copes del Rei. Rivera, un cop fora de la banqueta, ha estat assessor esportiu dels presidents Rossell, Bartomeu i Laporta. Després d'anys d'enemistat, va recuperar la relació amb Enric Masip a tomb de les eleccions al Barça el 2021. Actualment, Rivera manté un contacte mínim amb David Barrufet. Valero Rivera ha refusat participar en aquest documental.
David Barrufet.
22 temporades defensant la porteria del Barça, on va arribar des de les categories inferiors. Va guanyar 71 títols, el rècord absolut de la secció d'handbol. 7 Copes d'Europa, considerat per la Federació Internacional com a millor porter del món en dues ocasions. Va ser mànager de la secció d'handbol des del 2015 fins al 2021. Amb l'arribada al poder de Joan Laporta, va ser acomiadat del club. Actualment, el seu fill Ian viu a cavall entre el primer equip i el filial.
Enric Masip.
14 temporades al primer equip, on va arribar procedent del Balonmano Granollers. 6 Copes d'Europa. Un dels millors jugadors del món en la seva posició. És el quart màxim golejador de la història de la Lliga Sobal amb 1.682 gols. Actualment és assessor personal del president Joan Laporta. Com Barrufet, ha exercit el càrrec de mànager de la secció d'handbol des del 2006 fins al 2013.
Xesco Espar.
7 temporades com a preparador físic de l'equip i un dels assistents de Valero Rivera. El 2004 va agafar la direcció de l'equip com a primer entrenador, aconseguint, sobretot, una Champions, una Lliga i una Copa del Rei.
Xavi O'Callaghan.
19 temporades al primer equip del Barça, 7 Copes d'Europa. des de la seva retirada, ha continuat vinculat al club exercint diferents càrrecs.
Fernando Barbeito.
11 temporades al primer equip del Barça, 4 Copes d'Europa amb el Barça, una també amb el Portland San Antonio, actualment entrenador de la Lliga Francesa. Va ser assistent de Valero Rivera a la selecció espanyola. Amb David Barrufet com a mànager de la secció, es va convertir en entrenador adjunt de Xavi Pascual a la banqueta del Barça.
Thomas Svensson.
7 temporades del primer equip del Barça, on va arribar procedent del Bidasoa Irún. 5 Copes d'Europa com a blaugrana, una com a jugador del Bidasoa. Des del 2021 és l'entrenador de porters del primer equip blaugrana.
Antonio Carlos Ortega.
11 temporades al Barça, 6 Copes d'Europa i des del 2021 és l'entrenador del primer equip.
Iñaki Urdangarín.
14 temporades al primer equip, 7 Copes d'Europa. El seu fill Pablo, jugador del Granollers, va ser també jugador del primer equip del Barça la temporada 21-22. Al març del 2022, Urdangarín va tornar al Barça realitzant les pràctiques d'un curs d'entrenador. Soc el Ramon Salmorrí i això ha estat Capitans i Enemics, la història darrere el Dream Team d'en Vol.
Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any ha estat bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
Del verd al blanc, les valls dels Pirineus de Catalunya canvien de color, d'estació, d'activitats, i el millor és que sempre estan obertes. Les estacions d'esquí i muntanya t'esperen aquest hivern. Ja és hora de trepitjar la neu. Hi ha coses que només passen als Pirineus de Catalunya, com esquiar i gaudir alhora de l'autenticitat dels pobles amb encant i la gastronomia d'alta muntanya. Si vols més informació, entra a visitpirineus.com. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Raig Verd publica Ets una exagerada. Un llibre on doctores i pacients expliquen 13 malalties per transformar el diagnòstic i el tractament de la salut de les dones. Cal canviar la medicina. Ens hi va la vida. Un projecte dirigit per Isabel Montaner i Blanca Collvinent en col·laboració amb els hospitals Clínic Barcelona, Germans Trias, Sant Pau i Vall d'Hebron.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Dani, et porto?
Sí, anem a estrenar-la.
Espera, i aquesta jaqueta?
Dues paraules, Onda Tauler.
Compra la teva moto de fins a 500 centímetres cúbics i aconsegueix una jaqueta Twin Pro de Tauler Clothing valorada en més de 140 euros. I amb l'extensió de garantia d'Onda Plus, la matriculació és gratis. Consulta'n les condicions a Onda Tauler. Vàlid fins al 31 de desembre o fi d'existències.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
I així arribem a les 9. Els que fem el Tot Costa us desitgem un Nadal ple de salut i de tranquil·litat. Quedem demà a les 7 amb un Tot Costa especial de Sobretaula i ens retrobem divendres a les 7. Fins aleshores, feu bondat. Lluís, bon Nadal.
Feliz Navidad, para todos,